Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern posa en marxa un pla per impulsar una borsa d'habitatge rural, un servei de tramitació urbanística i ajuts per la rehabilitació d'habitatge assequible i protegit fora d'entorns urbans. D'aquesta manera es preveu recuperar 400 habitatges en 4 anys. Una de les entitats que ha valorat aquest compromís del govern de Salvador Illa és Pirineu Viu, que valora la iniciativa però la veu insuficient. Aquesta plataforma fa anys que reclama solucions al greu problema de l'habitatge que pateixen comarques com la Cerdanya, el Pallars Sobirà o l'Alta Ribagorça. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Arnau Corberó.
Està bé aquesta mesura que proposa el govern, 400 habitatges al món rural, fantàstics, segur que faran ús, però no sé, aquí a la Cerdanya tenim 1.200 habitatges d'ús turístic, on gairebé hi podríem allotjar un terç de la població i la mitjana al Pirineu és semblant. Llavors, al final tenim l'habitatge s'ha agrestat per el mateix model que ens està collant en molts àmbits també de les nostres vides.
Precisament, la compravenda de pisos ha assolit el millor setembre de la seva història, amb prop de 10.000 operacions, un 6% més respecte al mateix mes de 2024, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El resultat contrasta amb la caiguda que es va registrar a l'agost i que va acabar amb 13 mesos seguits de pujades interanuals. I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat avui que el seu ministeri inicia tràmits per a l'extinció de les fundacions Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer i Queipo de Llano. El govern espanyol el sotmetrà al mateix procediment que ja s'aplica a la Fundació Francisco Franco, a qui li ha comunicat, recordem-ho, l'inici del seu procediment d'extinció. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat aquest dimarts que el president en funcions a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, deixarà de liderar el partit a la comunitat un cop estigui enllestit el relleu. Feijóo també ha dit que les negociacions amb Vox perquè doni suport a un successor d'Amazon es mantenen un clima de respecte. Juan Francisco Pérez Llorca presentarà aquest dimecres la seva candidatura. I la Guàrdia Civil ha detingut el president de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García, el seu vicepresident, Fernando Jiménez, i l'alcalde de Fines, Almeria, Rodrigo Sánchez. Tots tres són càrrecs del Partit Popular. Els detinguts estan investigats per l'anomenat cas Mascaretes, que indaga en presumptes comissions il·legals els contractes de subministrament de material sanitari adjudicats per aquesta Diputació durant la pandèmia.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 18 de novembre, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un dimarts que de moment està sent molt tranquil però fresquet i a més a moltes comarques hi bufa una mica de vent i per tant la sensació és de més frescor i això que el 80% del territori català el sol és dominant amb molta transparència de l'aire. Alguns núvols queden en aquest 20% restant i bàsicament és cap a la Catalunya central i en alguns racons del Prepirineu. Aquí fins i tot la temperatura no passa en aquests moments gaire dels 5 o 6 graus i la màxima amb prou vent arribarà als 10 de graus en aquesta zona interior del país. On pujarà més el mercuri serà ran de mar i cap a l'Ebre, però poc més de 14, 16, 17 graus. I sempre amb força vent, sobretot cap a l'Ebre i també a les comarques de l'Empordà. Amb pocs núvols aquesta tarda i en perspectiva que el dimecres encara faci més fred al matí i que encara continuï aquest vent. De fet, la sensació de ple hivern fins i tot serà evident al matí. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats analitzarem com els drons estan transformant les cadenes de subministrament. Entrevistarem Eduard Álvarez, professor d'Economia i Empresa de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana. Avui per analitzar l'encariment dels productes frescos i la petició de l'OCU, a més de l'enduriment de la política d'asil del Regne Unit. A partir de les 5 coneixerem el grup de folk pretenc Ritual Duir. Continuarem amb salut per parlar de medicina física i rehabilitació amb la doctora Alba Girbau. I acabarem amb cultura per parlar de literatura de gats i llibreries amb el llibreter de la Paideia de Sant Cugat, Sergi Martí. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. A Terrassa neix el Festival de Poesia al Palmell del Cor, que vol retre homenatge a Roser López Monsó i porta el nom del primer poema que va publicar aquesta figura destacada de la vida cultural de la ciutat, que va morir l'any 2014. Està organitzat per Amics de les Arts i Joventuts Musicals i l'activitat vol tenir continuïtat i créixer amb participants, espais i propostes en properes edicions. De moment, aquesta primera convocatòria se celebra entre el 21 i el 23 de novembre i participen 14 poetes i poetesses de Terrassa o vinculats a la ciutat de diferents estils i generacions que recitaran els seus versos en quatre espais: la Bacus, la Biblioteca Central de Terrassa, l'Ateneu Candela i el Bar dels Amics de les Arts. A més, l'any que ve el festival podria obrir-se a la participació d'autors molt joves i comptarà també amb una exposició dels poemes visuals i altres obres de Roser López. De fet, aquesta terrassenca va ser poetessa, escriptora, artiadora i museòloga. També va ser la impulsora del Laboratori Creatiu d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Aquesta entitat i el Museu Tèxtil van organitzar diferents activitats en el seu record que ara tindran continuïtat. Així, el festival, a més, té la col·laboració de l'Ajuntament, de l'Associació de Poetes de Terrassa i les entitats participants.
Gràcies, Sergi. Anem ara a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El govern de Marta Ferrés ha donat llum verda al projecte definitiu de transformació del pàrquing de l'Eix Macià. Amb aquest pas s'espera que en les pròximes setmanes s'adjudiquin les obres que han de transformar aquest pàrquing de sorra en un nou aparcament pavimentat amb 240 places. Tot i que l'actuació es va presentar fa més d'un any, a l'estiu del 2024, no ha estat fins aquest juliol que s'ha formulat l'expedient de contractació i fins aquest dilluns que la proposta s'ha tancat de manera definitiva. Així s'hi referia Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa.
Pavimentar tot aquest aparcament, endreçar-ho i també incorporar el que són punts de llum, càmeres de videovigilància i també arbrat per contribuir a mitigar, en aquest cas, la pressió, no?, dels vehicles i de la calor.
Les obres afectaran una hectàrea del terreny i inclouran la construcció d'un aparcament en paviment per evitar la pols actual, així com la creació d'un nou pas per als vianants que permetrà travessar des de l'avinguda de Paraires fins a l'avinguda de Lluís Companys.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Badalona formarà 8 agents de la Guàrdia Urbana per utilitzar pistoles Taser. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha anunciat al Badalona Matí, assegurant que aquests dispositius serviran per protegir agents i veïns davant delinqüents violents. Segons García Albiol, els agents es troben cada vegada amb delinqüents més violents i és per això que s'ha iniciat el tràmit per adquirir 3 pistoles elèctriques que podrien arribar a la policia local abans de finalitzar l'any. L'alcalde no descarta comprar-ne més. L'escoltem.
Al llarg dels propers mesos farem altres encàrrecs perquè com a mínim 8 agents portin aquest tipus de pistoles. Primer, és una mesura de protecció cap als propis agents que tenen que intervindre en situacions crítiques com aquesta, i després doncs, també és una manera de reduir a persones que són molt violentes i que són delinqüents professionals, i per tant jo crec que és positiu.
Durant l'entrevista, l'alcalde també ha avançat que espera tenir tancat abans del Nadal l'acord amb la FIBA Champions League perquè la fase final es pugui jugar a Badalona al Palau Olímpic. De fet, ha assegurat que s'estan tancant els darrers serrells perquè la final no coincideixi amb la cremada del dimoni el 10 de maig. García Albiol ha explicat que l'Ajuntament ha presentat les obres del camp de la Travessera de Montigalà al pla de xoc de millora dels equipaments esportius de la Generalitat per optar una subvenció de més d'un milió d'euros. També ha actualitzat terminis d'algunes actuacions pendents a la ciutat. Les obres de la piscina Mireia Belmonte s'allargaran 2 o 3 mesos més del previst i l'inici de construcció de l'escola Bandosmir no serà abans de finals de 2027.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat l'estudi sobre la viabilitat de la estació de tren d'alta velocitat al Prat, que connectarà amb rodalies regionals i l'aeroport. En concret, analitzarà la rendibilitat, alternatives tècnicament viables, una estimació de la demanda i el seu impacte a la mobilitat de la zona. Una de les possibilitats seria instal·lar-la a l'actual baixador de rodalies, al costat de la parada de metro de la línia 9, a Prat Estació. Precisament el mes de maig passat, Junts per Catalunya va presentar a les andanes de l'alta velocitat a Prat un acord amb el Ministeri perquè aquests trens s'aturessin a la ciutat i així millorar la interconnectivitat amb l'aeroport. La licitació ve acompanyada d'altres estudis de viabilitat que vol dur a terme el Ministeri, entre els quals la reducció del temps de viatge en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a 2 hores i noves variants d'accés a totes dues ciutats o un tram directe entre Lleida i Barcelona sense passar per Tarragona. Anteriorment a aquests ja se n'havien fet altres propostes que finalment mai no van ser concretades. Va ser el cas de la proposta del popular Íñigo de la Serna l'any 2018, que també preveia una estació d'alta velocitat al Prat. De la seva banda, socialista José Luis Ábalos va descartar el projecte i la seva successora, Raquel Sánchez, exalcaldessa de Gavà, tampoc va defensar aquesta possibilitat, ara ressuscitada pel ministre Òscar Puente.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Diumenge 16, prop d'unes 90 persones van omplir l'Auditori Municipal per seguir la projecció de Sorda, d'Eva Libertat, en el marc del cicle Gaudí, programada pel Club Cinema Castellà del Vallès. La sessió va culminar amb un interessant col·loqui a càrrec de l'audiodescriptor cultural Aleix Castany, centrat en el dret d'accés al cinema i a la cultura de les persones amb diversitat funcional. La conversa va situar al centre les necessitats del públic sord, de les persones amb pèrdua auditiva i de les persones cegues. D'aquest debat en van sorgir dues reivindicacions destacades: la necessitat que totes les pel·lícules projectades en sales, tant en versió original com doblades, incorporin subtítols pensats específicament per persones sordes, i la importància d'impulsar sessions amb audiodescripció que permetin a les persones cegues gaudir d'una experiència cinematogràfica completa. L'acte va comptar amb la col·laboració de la Regidoria de Diversitat Funcional de l'Ajuntament de Castellà, que va facilitar la presència d'una intèrpret de llengua de signes. També es va reconèixer l'aportació de l'Aleix Castany, que va compartir la seva mirada amb el públic assistent, així com el suport de l'Acadèmia del Cinema Català per fer possible aquesta trobada dins del marc del cicle Gaudí.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Mireia Puente.
Els santcugatencs amb un habitatge en propietat han de pagar des d'aquest any una nova taxa vinculada als residus. De fet, la ciutadania ja està rebent les cartes amb la notificació. És el resultat d'una directiva europea que obliga els ajuntaments a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplica com un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Des de l'OCU consideren que el càlcul és injust i posen a disposició de la ciutadania un formulari per presentar un recurs. La nova taxa és en compliment d'una normativa europea que vol gravar en funció de la generació de residus i que obliga a cobrar el cost del servei. En el cas de Sant Cugat, el cost ha estat de 9,5 milions d'euros d'aquest 2025. De cara al 2026, s'incrementa fins a 13 milions. Això implica, per tant, que l'any vinent la taxa experimentarà un increment en tots els trams. Sant Cugat ha decidit no aplicar la taxa de forma universal, sinó progressiva. Les quotes seran més altes per als immobles de valor cadastral superior i més baixes per als que tenen l'import cadastral inferior. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, molts ajuntaments d'arreu de l'Estat espanyol no estan aplicant la taxa de manera correcta. La normativa diu que s'hauria de pagar en funció dels residus que cada persona genera i no del valor de l'habitatge. L'Organització de Consumidors recorda que la ciutadania té dret a presentar un recurs. També s'ha mobilitzat en aquest sentit el PP de Sant Cugat, que ha publicat un model de recurs al seu web, ja que la formació considera que la taxa és injusta, mal aplicada i manca d'una base tècnica sòlida. En Comú Podem s'ha sumat a la crítica a la taxa en un vídeo publicat a les xarxes. El portaveu d'aquest grup municipal, Ramon Gutiérrez, considera que es tracta d'una mesura recaptatòria i que no té en compte el comportament ambiental de les famílies, de la seva situació econòmica. De fet, en el ple municipal de setembre, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, plantejava que el criteri que s'havia aplicat amb el cadastre com a referència és indiciari. No és que sigui incorrecte, deia, però tampoc els satisfeia, admetia Brugaroles, tot defensant la necessitat que la taxa faci la funció que ha de fer, incentivar un millor comportament ambiental per part de la ciutadania.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Experts de la UOC han analitzat la logística dels drons i la importància que poden tenir en la cadena de subministraments. El nostre company Sergi Estapé ha tractat sobre el tema amb Eduard Álvarez, professor d'aquesta universitat. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs parlem amb un d'aquests experts de la UOC que dèiem que han analitzat aquestes claus per al sector aquest dels drons, doncs que promet, diuen, oferir enviaments més ràpids i eficients en zones de difícil accés per carretera i poden transformar una mica aquestes cadenes de subministraments. Eduard Álvarez, director del màster en direcció logística de la UOC i també professor d'economia i d'empresa d'aquesta universitat, com estem?
Molt bona tarda, primer de tot gràcies per convidar-me.
Doncs començaríem dient una mica en el camp de la logística si els drons són realment el futur.
Jo crec que la resposta a aquesta pregunta és complexa, eh? Seria un depèn. És a dir, està claríssim que serà una tecnologia molt important tant per la logística com pel transport i pot ser un revulsiu en alguns camps d'activitat. El que passa és que la meva previsió o la meva creença és que no impactarà la logística, diguem, de distribució que és més coneguda, és a dir, aquella logística e-commerce B2C que va a client final d'última milla, probablement no sigui la logística que acabi veient-se impactada pels drons. Però, diguem, en general, sí que hi haurà canvis.
I què poden aportar en aquest camp de cara al futur?
Bé, volar drons és una cosa immediata. És a dir, si compares l'operativa d'un dron amb un vehicle, el dron pot anar o teledirigit, és a dir, conduït remotament, o de forma autònoma. Clar, si és de forma autònoma, en el moment en què tu necessites moure un producte d'un lloc a un altre, l'aparell pot fer-ho exactament. No necessites que t'arribi un conductor, que et surti del magatzem, et doni la volta per la infraestructura, si tens una congestió a esperar-te, etcètera, etcètera. Llavors, va tot molt més ràpid. També permet moure's per llocs que no hi ha infraestructura. No? Si estem en zones urbanes, la infraestructura és a tot arreu. Estàs en zones rurals, no sempre hi és. No? Permet evitar la congestió, evidentment, ja ho comentava, i és això, pot ser que permeti operar sense una persona darrere. No? Si en el moment en què tinguem els drons autònoms, es podrà, diguem, gestionar tota la logística sense necessitat d'intervenció.
Podríem dir quina és la situació actual dels drons aquí, al territori d'aquí, Espanya, Catalunya, respecte a altres països europeus en aquest camp de la logística? Ja és molt diferent la situació?
Jo diria que anem una mica endarrerits. És a dir, la regulació del transport aeri o de l'espai aeri és complexa i farragosa i, diguem, normalment facultat de l'administració de concedir permisos per operar és més conservador aquí que en altres llocs. Per exemple, a Irlanda hi ha companyies de logística de darrera milla que estan repartint cafès a la perifèria de Dublín. No? Simplement l'empresa va anar al ministeri, va demanar una autorització i van donar, sense més. Aquí, clar, aquí és molt més complicat. Després hi ha el cas, per exemple, del Regne Unit. El Regne Unit porten més d'una dècada experimentant amb drons. És a dir, ja durant el Covid volien fer servir drons per fer aprovisionament en una de les illes que tenen diguem, a la part sud, la illa de Man. No? Volien aprovisionar-la amb drons perquè, diguem, pel confinament doncs no es podia volar i de més, i era preferible. Clar, també estan testejant a quines alçades s'ha de volar, a quin tipus de compartiments s'ha de fer servir si vols portar determinats productes que quan caiguin a terra no es trenquin i no vessin. Mm. Llavors, clar, què és el que passa aquí? Com que la regulació ens està restringint, clar, anem una mica endarrerits.
Mm. Però hi ha algun motiu pel qual aquí és més restrictiva la regulació de l'espai aeri?
Jo diria que la regulació de l'espai aeri en termes generals és molt semblant a tota Europa. El que passa és que després hi ha països que són més proclius a concedir, diguem, excepcionalitats. És a dir, el que comentàvem de Regne Unit, són molt hàbils amb desenvolupar el que es diu sandboxes, no? De dir, bueno, doncs en un entorn de prova controlat, no sé què, doncs et permeto operar el dron. No? Llavors, veiem com funciona, veiem si ens agrada, veiem quines dificultats trobem i després regularem en conseqüència. Aquí partim d'una regulació, diguem, preexistent, llavors tothom que vol volar un dron s'ha d'adherir, no? Ha de complir una sèrie de regulacions i restriccions similar a la que tenen les avions, no? I això obliga els operadors de drons a treballar amb uns conceptes, el concepte de U-Space, que bàsicament és tot un bloc que incorpora tots els procediments i protocols que s'han d'anar seguint per volar, i això fa, clar, que petites empreses que vulguin provar de volar drons tinguin molt més complicat, no? I les grans empreses de transport i logística que podrien estar desenvolupant aquests procediments, aquests protocols, implementant-ho, doncs clar, no veuen el dron com una alternativa a la seva operativa actual. Llavors no hi estan entrant.
Uh-huh. I això, clar, pot perjudicar, suposo, a la seva expansió aquí o no?
Bueno, més que perjudicar la seva expansió, que és el que et trobes? Hi ha països que estan provant i en el moment en què proves és quan veus els problemes. Llavors, busques solucions. No? Aquest és el procés d'innovació, la innovació tecnològica. És a dir, tu vas testejant, vas mirant què funciona, què no funciona, vas millorant i aconsegueixes un producte que pots posar al mercat sent molt més competitiu. Clar, què ens trobem nosaltres? Doncs que aquí, com que no s'està testejant al mercat, doncs no som pioners en desenvolupament tecnològic, no? Els xinesos doncs tenen corredors de drons, els americans els estan tantejant en àrees urbanes, els britànics, com deia, ho estan tastejant per portar productes mèdics i per aprovisionar illes, que nosaltres anem darrere, no? I quan ells tinguin la tecnologia desenvolupada, què passarà? Doncs que vindran aquí i la comercialitzaran.
Mm-hmm. I les ciutats s'hauran d'anar adaptant a aquesta realitat de que el dron tingui més implantació o que n'hi hagi doncs, més presència o no?
Jo aquí sóc una mica escèptic encara, en el sentit de que una de les coses que la regulació de l'espai aeri és més restrictiva és amb el sobrevolar àrees urbanes. És a dir, si vols sobrevolar una ciutat, has de definir molt bé el corredor, t'has d'assegurar que no hi ha ni persones ni trànsit per sota. Llavors, clar, això dificulta molt el fet de portar a la pràctica. A part que es necessita infraestructura, és a dir, clar, a nosaltres ens sembla, no? Podem fer volar un dron des de qualsevol lloc. Però si tu estàs pensant en un dron habilitat per moure productes, normalment són objectes molt més grans, són vehicles grans. Llavors necessiten un vertiport, tenen infraestructura per despegar. I a passar a definir corredors, és el que comentava, eh? No es pot volar a qualsevol lloc, s'ha d'anar per... No? Per llocs específics on no hi ha gent. Clar, tot això és un seguit de desenvolupament estructural i desenvolupament regulatori que fa molt difícil que a curt i mig termini nosaltres podem acabar veient drons volants a la ciutat, a Barcelona. Uh-huh. Ara, bueno, te'n vas a Xina i ja n'estan volant.
Uh-huh. I no sé si podrem veure drons com a missatgers de mercaderies o és una cosa que encara està a les beceroles.
És justament el que comentava. A Xina, Shenzhen, estan ja fent experiments per utilitzar drons en determinats corredors que van per sobre d'infraestructures de transport, com el tren, i mouen paqueteria. El que passa és que, clar, quan parlem de drons que actuen com a missatgers de mercaderies, no hem de pensar en el repartidor que ens porta el paquet a domicili. No? La forma com fins ara ho estan fent servir és en el pas previ. És a dir, estan fent servir drons per portar, diguem, desenes de productes des de la perifèria urbana cap al centre de la ciutat, no? Sobrevolant aquests corredors. I una vegada arriben al centre de la ciutat, els dipositen amb una espècie de microhub, i des d'allà o bé és el client que el va recollir o bé és un repartidor que els porta al client final caminant o en bicicleta. Mm-hmm. No? Llavors, és en una etapa intermitja on sembla que el dron té un model de negoci que podria funcionar. No? En repartiments de productes a persones és molt complicat.
Molt bé. I no sé si també els podríem veure o poden ser més necessaris per segons quines zones, llocs de difícil accés, potser aquí el dron sí que tindria més incidència o no?
Sí, evidentment. Aquí hi ha un camp de treball de llarg recorregut, crec jo. Bàsicament, en àrees rurals on la infraestructura és limitada, és a dir, a Catalunya, pensem als corredors viaris que pugen cap a la muntanya, no? La C12, C13, C14, etcètera. Aquests estan ben definits. Ara bé, tots els moviments transversals són molt complicats perquè s'ha de pujar colls. Jo m'imagino els drons, per exemple, equipats amb desfibriladors, amb medicació, amb antídots, que si una persona, no? Un excursionista, té un problema quan està a la muntanya, se'l pugui aprovisionar de forma immediata utilitzant aquests vehicles i aquest equipament mèdic. Això jo personalment ho veig. Per buscar persones perdudes, també. Per identificar, en termes agrícoles, per identificar els nivells d'humitat del sol, per identificar el tipus de conreus. Per tot aquest tipus de coses és evident que sí que hi ha molt recorregut, perquè aquí regulatòriament és molt més fàcil volar. Mm-hmm. I l'alternativa actual, no, els vehicles convencionals, no donen resposta amb el nivell de servei desitjat. De fet, nosaltres estem en un projecte de recerca ara que es diu New Link, mm-hmm, amb aeroports de Catalunya i alguns operadors de drons, que bàsicament el que estem plantejant és això, el poder moure productes mèdics en zones transfrontereres. Perquè, clar, fixa't, és el que comentàvem, si la regulació d'un país és complicada, imagina't quan entra en joc la regulació de dos països.
No?
Quan un dron ha de creuar frontera. Doncs estem intentant testejar com s'ha de gestionar regulatòriament aquest creuament de frontera amb un dron, no? Que és justament en aquelles zones on realment té més sentit utilitzar-los, no? En zones de muntanya, zones rurals, zones dels Pirineus.
Uh-huh. I parlàvem al principi de sobre aquesta regulació complicada aquí, però l'administració o les administracions veuen són conscients de la seva importància en el futur, tot i que encara la regulació no està adequada. No sé si sou conscients d'això o sabeu si les administracions, doncs, ostres, sí, això hem de posar-hi fil a l'agulla o de moment ho tenen allà a stand-by?
Aviam, si tu mires els diferents camps d'activitat econòmica on s'utilitzen drons, realment n'hi ha molts. És a dir, s'utilitzen per temes d'agricultura, no? Per detectar males herbes, per exemple, per detectar nivells d'humitat del sòl, per detectar, no sé, conreus il·lícits, si m'apures. S'utilitzen també per audiovisuals. S'utilitzen per fer manteniment d'infraestructures. Clar, tots aquests àmbits d'activitat, la regulació permet actuar. Hi ha limitacions, sí, però permet actuar, permet utilitzar els drons. Clar, si el que em dius és com és que l'administració no està facilitant l'entrega de paqueteria a les ciutats, el que jo et diria és, bueno, probablement no és l'ús que les administracions tenen al cap per aquest tipus de vehicles. No? Llavors, sí que és veritat que el no veure els drons portant mercaderies ens limita a l'hora d'utilitzar-los per determinades utilitats, no? Com el moure productes en zones rurals de forma urgent. Però bueno, jo crec que està relacionat amb això. Ells creuen que ja hi ha llocs on sí que hi ha el, no? hi ha el forat, hi ha el nínxol, i en altres llocs on no s'hi ha d'operar. Llavors, bueno, aquesta barrera jo crec que és la que costarà més. I aquí jo crec que el que passarà és que és qüestió de temps, que vagin veient que en altres països s'estan implementant i que poden ser útils per determinades utilitats i, per tant, comencin a obrir la veda a poc a poc. Jo crec que el problema que tenim és aquest, és un problema de, bueno, de que es necessita algú visionari que vagi veient cap on hem d'anar i, per tant, habiliti determinats, diguem, determinades vies per operar.
Doncs ho anirem veient. Eduard Álvarez, professor d'Economia i Empresa i també director del màster en Direcció Logística de la Universitat Oberta de Catalunya, moltes gràcies per passar avui pel Connectats i doncs, així en sabem una mica més sobre tot el que envolta els drons i aquesta logística de l'aire i les cadenes de subministrament. Moltes gràcies, Eduard.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer. Com vulgueu, repetim.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què tal, tot bé?
Tot bé, fresqueta, una tarda fresqueta.
Doncs abrigueu-vos bé perquè a partir de demà i de l'endemà i de l'altre, doncs s'apujarà més la intensitat del fred, que vol dir que baixen les temperatures.
Va, ai. Ja toca.
Sí. Anem a Sabadell. Georgia Mainou, autònoma. Què tal, com estàs?
Bé, sí.
Bé?
Sí.
Sense més? Va, vinga, que estàs bé.
Sí, enfeinada, ja, com que està Nadal, ja anem...
Vinga, no ens queixem, que si és feina
jo
és...
Jo no em queixo pas.
Va, doncs això va bé. I qui riu aquí, que l'esteu sentint, és el Juan Merino, jubilat, activista, i aquí estem fent tertúlia per avançat. Però no hem parlat pas d'un dels temes que tenim per obrir la tertúlia d'avui, no. Que té a veure amb el menjar. Perquè, segons un estudi de l'OCU, menjar sa surt car. I, per tant, l'OCU, que ha fet els seus càlculs, demana rebaixar l'IVA dels aliments frescos. Jo us pregunto, la qüestió és, menjar sa surt car? Què dieu vosaltres?
Que sí.
Surt car?
Sí.
Sí.
Sale més car.
Sí? Sí?
Més car.
Sí, sí.
Més car, quan més car? I des de quan? Quan fa que estem allò pagant...
Bueno, yo me recuerdo cuando se va a comenzar, digo, que era producto de cero, ¿no? O sea,
de
proximidad.
Sí.
De
kilómetro
de
cero.
De kilómetro cero, producto sí. De proximidad.
Sí.
Y ahí va a comenzar a apoyar los pregos. Porque los payasos, los que traían los productos de proximidad, mezcar. Son mezcar que cuando tú vas al mercado a comprar. ¿Eh? Yo pienso, ahí ya va a comenzar. Pero ahora no sé dónde están los productos de kilómetro cero y de proximidad, porque ahora no saben de dónde vienen. Perquè aquí, aquí en la proximitat...
Home, depèn d'on sí, vagis sí, a comprar.
Sí, sí,
però, si te'n vas al súper, la proximitat sí, no, l'has de preguntar
aquí,
i...
Aquí a Sant Cugat...
Ui, Carme, aquí a Sant Cugat... Si te'n vas a un que coneixem tot, tampoc és de proximitat.
Ja, aquí a Sant Cugat, la proximitat de los productos aquests, d'on venen? Los productos que...
A veure, hi ha cooperatives, hi ha sí, sí, però, mercats de pagès.
Però no arriba...
No arriba, no arriba per tothom.
Ah, ara...
Això sí.
Això és a lo que jo me refereixo.
Això sí.
Por lo tanto, son més car, porque tienen que vender más llum el producte.
És més car, no? Heu coincidit
sí.
Tots?
Sí, sí.
Però
sí,
jo sí. Fa temps, ja que ho estic notant, que és molt més car.
Sí, sí.
Potser des d'abans de l'estiu. Jo recordo que vaig a comprar la carn i el que em costava, sempre compro per 15 dies i congelo, val? I el que em costava 70 euros, una cosa així... El mateix, perquè quasi sempre faig els mateixos menús, el mateix. Ara em costa 100, 105, el mateix. O sigui, no compro... El dia que em puc passar pot arribar a 100.000 perquè he comprat, jo què sé, cabrit, ¿vale? Però que si faig una mitja així, pues hem passat de 70 a 100 mínim. I comprant el mateix. I la verdura ja ni t'explico, i la fruita ja ni t'explico.
Bueno, jo normalment que soc el que normalment voy a comprar, sí. Bueno, hi ha alguna vegada que surt la Maria, però jo he notat molt el que diu la... ella. O sigui, voy con mi carrito, i digo, pum, pum, comença a enxar, digo, bueno, ja està bé. Ostres, tio, sembla sí. Que porti dos carros. No, sembla que porto un carro. És una barbaritat. I jo que menjo molta fruita, sí, la fruta, bueno, ja m'estic limitant. De hecho, ojo quina fruta agafo, perquè no puc ser. És massa, de veritat.
Ana Maria, llavors estaríeu d'acord amb aquesta petició que fa l'OCU de rebaixar l'IVA dels productes frescos? De fet, ells el que diuen és rebaixar del 4 al 0% la verdura, la fruita, els ous, la llet...
Segur.
I després rebaixar del 10 al 4 la carn i el peix. Estem parlant de productes frescos.
Doncs el carn i el peix també tindria que ser zero. Perquè des d'infermeria estem dient doncs, que la gent té que menjar sa i dieta mediterrània. Dieta mediterrània és oli d'oliva, que és el més car, és peix i és carn. És molt més peix que carn, inclús. Per tant, aviam, siguem una mica raonables. Si estem aconsellant a la gent que consumir peix és bo, el peix no pot estar en un altre bloc diferenciat sí. dels ous, de la llet i de la verdura i de la fruita, perquè tot és essencial. Si cada cop allarguem més la vida de les persones perquè els diem que es tenen que cuidar més... Imagina't ja la que li troben colesterol, triglicèrids, sucre, tensió alta... Vull dir, la dieta que tu els hi marques, a vegades, et fa una mica de vergonya marcar una dieta quan saps l'ingrés que té aquella persona gran. Perquè tu veus que el que li estàs marcant és que és impossible del tot. Vull dir, és impossible. Per tant, jo crec que essencials... també ho són la carn i el peix, i que tindrien que estar amb un IVA zero.
Bueno, jo penso que sí, que tindrien que estar amb un IVA zero, però també per una altra circumstància. Teniu en compte ara que amb la gripe aviar... Ara
els puja, ous.
Los, bueno, no, i aquí puja tot. Aquí, o sea, aquí pujarà tot la carn i pujarà tot. I a sobre tenim també el peix fresc que no es veren...
Que no surten a pescar, perquè ja han fet tot el cupo.
Que surten a pescar. Bueno, normalment els peixeters som llestos en aquesta qüestió, no? Perquè compren peix congelat, que està molt ben congelat, i són molt bo, i lo venen com fresc també, O sigui, que surt bastant bé.
Clar, però aquí tens que vigilar, perquè aquí, si tu exacte, congeles, sí, no el pots congelar.
Exacte.
Clar, és aquí, que aquesta és l'altra.
Exactament. Aquí, però que està
la... Home, si està cuinat, sí.
Perdó?
Sí, si està cuinat, sí, però si tu compres a la peixateria...
Sí.
Clar,
sí.
I et venen un peix que han descongelat com a fresc, sí, quan ja tu el congelis, allà ja has fotut...
Un dels consells és comprar directament el congelat. Sí.
Clar.
Comprar el congelat.
Exactament.
I mantenir-lo congelat fins que el necessitis.
Sí.
Bueno, és que al final acabarem com de tot el nord d'Europa, no? O sigui, creo que el peix congela tot.
Res, acabaran com els astronautes. Una pastilleta i ja...
Bueno, la pastilleta també s'ha de prendre, perquè com que anirem tan descompensats en funció de la cistella de la compra que haguem de fer, perquè si tot és tan car, què hem de comprar? No? O què fa la majoria de la població?
És que el problema aquí...
No sé, jo estic per fotre amb un sobre de calcidó amb els gats, vull dir que m'agrada
molt la pesca, no? El gran problema que tenim aquí, sobretot, són los productes que de la horta, no? O sea, que ja aquí són les grans superfícies que ja lo tienen tot comprat,
lo tenen envasat, lo tenen
almacenat, i juguen amb nosaltres i fan les demandes el mateix. Jo dic, bueno, ja controlem això aquí, que pugen los preus i tot lo traurem.
L'envasat en plàstic, no te n'oblidis.
Exacte, l'envasat en plàstic.
Doncs, per acabar-ho
d'adobar. Doncs això, ja no sé, havia algun partit que havia dit que havia que fer una companyia estatal, no?, de productes agrícoles, o sea, que controlase lo que es la qüestió...
Sí, fer una cooperativa estatal.
Sí, estatal, sí. Mm. Però lo creo impossible. Són massa... Són les grandes ya, empreses que hay controlando, que ya controlan la majoria del territori.
Però com jo intentava dir abans, o sigui, tot això va en detriment de la salut d'aquella part de la població...
Sí.
Que no es pot permetre gastar-se els diners que requereix una cistella saludable.
Sobretot les classes més baixes, no?
Exacte.
A més, l'Anna potser m'ho corroborarà això, però quan una persona se baixa d'ànit, el primer que menja és dolç, salat i fregit.
Sí.
Sí.
És cert, eh? Vull dir,
per donar-se una alegria, no? És l'única...
Sí, però que mengem, quan estem deprimits així, menges més precuinat, perquè és més oliós, és com... No sé per què, bueno. L'Anna igual m'ho
no, és que... A tu imagina't, Georgia, que estàs deprimida i et col·loquen a davant un plat amb, jo que sé, bledes,
de bròcoli.
Amb una patata.
No, perquè m'agrada. No,
exacte, però si t'agrada, perfecte, no? I de segon et col·loquen allà una petxuga de pollastre feta a la planxa amb un resident d'oli. I ja està. Vull dir, clar, és que dius... Clar, hòstia, m'he sentat a la taula deprimida i m'aixeco pitjor, no?
Sí. Jo lo que trobo és un punt que lo que deia la OCU, no? I era que, bueno, perquè la compra fos més lleugera, que no costasse tant, que anessin la gent a comprar a última hora o que comprassin producte a punt de caducar ja, no? Ostres, és molt fort que ja que en l'informe aquest que te ponga això, no? Això demostra la situació com està, no? Perquè hi ha una part molt important de la societat que se ve, bueno, ja que lo que estem dient sempre, no? Lo que diu Càritas, lo estan dient todos los sondeos que fan ja, i és que un treballador és més pobre que hace 5 anys. Treballant, no arriba mai al final de mes.
I si això
el que és veritat, perdona, el que sí que és veritat és que si tu, per exemple, te'n vas al mercat a última hora i ja en les pageses, per fer net, no està caducat, però per fer net, te donen molt més barat.
Sí, això ho fan també.
Sí. Sí. Bueno, això són coses que es van aprenent, no? Sí. amb els anys.
Tàctiques.
Però, clar, tu també t'organitzes la vida i no aniràs sempre a última hora perquè potser no hi ha del que tu...
No és per res, però quan jo vivia en Santa Coloma amb els meus pares, la meva mare anava a comprar el xupet per la tarda, a última hora, perquè decía que el salmón estava más barato.
Clar.
Veus? No, però sí, ja és fa anys, això.
Si tu vas a plaça, passa el que t'està explicant ara la Georgia,
sí,
que el producte fresc és preferible vendre'l, encara que sigui sota el preu, que no haver-lo de recollir.
Bueno, I més si és un dissabte, perquè, clar, el diumenge no obren i el dilluns tampoc obren els mercats municipals.
I sobretot el peix.
Per tant, tenen que fer net. El peix és...
Clar, sí, perquè el peix el dilluns no treballa.
Clar, doncs que els mercats municipals, de fet, aquí, els dilluns, és que no estan ni oberts, no hi ha activitat.
Després hi ha una altra cosa que també apuntava aquesta notícia que té a veure amb aquests hàbits que anem adquirint, no? I ja fa temps que es cuina poc a casa,
sí,
que
però...
l'excusa de no tenim temps, no cuinem, no mengem d'una manera saludable perquè no cuinem i perquè recorrim precisament a menjar que ja està preparat. No? I que porta doncs, una sèrie
hi ha molts condicionants aquí, no? Perquè si treballen los dos fora, la parella, com te fa les coses a casa? És molt difícil.
Com pots, buscant el moment.
Sí, hi ha que buscar, però rebuscar molt, perquè si no, no funciona. A més, la joventut avui en dia ja lo tenen ja... això de la...
Instalat.
Sí, lo de la comida ja aquesta... Bueno, i molta gent que no són la joventut, ja la comida feta, o sea, arribes allà al supermercat i dius, ostres, jo me ahorro treballar, i ja està, lo posa, digues, sí, no estoy en la cuina. Lo posa després al micro i ja està, saps? Sí.
Saps, Juan, quan trobes temps per cuinar, quan sí. t'agrada cuinar?
Ara tinc
el meu fill que li encanta cuinar, no, ni és cuiner, ni es dedica a la restauració, ni res, però li agrada cuinar, i treu temps d'allà on sigui. I té una feina que no té horaris,
Sí, sí.
Però li encanta, vull dir, i cuina, i em pregunta, i mira receptes, i llavors, quan disfrutes cuinant, treus el temps d'allà on sigui.
Sí, però bueno, Anna, jo, per exemple, només ho puc fer el diumenge, jo treballo el dissabte fins a les 9 de l'any.
Clar.
Llavors ho haig de fer el diumenge, i a sobre encara em foten la bronca perquè em passo el diumenge cuinant.
Cuinant.
Però què fas? Per exemple, el meu germà, però nena, anem a dinar fora. Et fas tot el dematí cuinant. Sí, però bueno, quan tu fots, què dius? Ah, sí.
Ja, clar, és que és molt diferent.
Clar.
Sí. Bueno, Georgia, i ara a partir de poc ni els diumenges, perquè obrireu els diumenges.
Mira!
Oi.
Quina cosa li has dit a Ana Maria?
Oi. Ana Maria, ojo.
Que obriràs diumenge... que vindràs? No, era per saber-ho.
Sí.
No obro. Mira, ja n'estic farta d'obrir els diumenges. Quan era més jove, feia 30, quan eren 30, aviam, des de l'1 de desembre fins al 5 de gener, cada dia del món. M'aixecava i era com el dia de la marmota, ja no sabia quin dia estava. A la gamba se n'ha fet més grandeta, i ara que ja en tinc 60, el 6 i el 8 jo no obro. Obriré el diumenge que sigui abans del 24 i el d'abans de Reis. I prou, perquè, escolta'm, és que arriba un moment que dius, i mira que tinc el llaminer, és que depèn, és que això depèn molt, no sé quanta gent que passa, però si jo, com que visc a sobre de la botiga, baixo i obro. Tinc la sort de ser la meva jefa.
Mira,
és molt sacrificat.
De totes maneres...
Jo quan veig les botigues obertes, les pobres dependentes allà, i penso, hosti, tu, pobra nana, que es pensa que no tenen vida, tampoc. I a més la gent espera a última hora, sempre. Sempre.
Penseu una cosa.
El dia 24 i el dia 5 anem de cul.
Ara que arriba... Sí, planifiquem-nos, que és el que també diu la OCU, que ens organitzem. Ara que arribarà el fred, ja ens han advertit que aquesta setmana arribarà el fred, aquells plats de cullera... que són els que l'endemà sembla que estan més bons, no? Perquè s'han deixat reposar. No passa res si fem una bona cassola o una bona olla i repetim un parell de dies a la setmana. i també es pot congelar un cop fet.
Sí.
Vull dir que
sí.
són estratègies, ens hem d'organitzar d'alguna manera.
La senyora Maria té aquest costum. Nosaltres ja hem començat ja con los plats de cullera. Pumba, venga.
I la seva barrejada.
Avui ha sigut...
A veure què és
cigrons,
anat quan...
Cigrons amb arroz.
Mira.
Sí, sí. I el caldo molt bo.
Perfecte.
Estava endivino.
Doncs demà no, però demà passat.
Bueno,
si pot repetir.
Se pot repetir.
I no passa res.
I no passa res.
Que sembla que també ens hem tornat filiprims.
Jo avui...
Què?
Feia, em sembla que l'última vegada que ho vaig menjar el meu pare, encara era viu, i fa 20 anys que és mort, callos.
Ostres, que
bo. Capipota.
Capipota. Ostres, nena, que bo. M'estava allò.
Con el pernil, aquella del el chorizo.
Ai, calla.
Sí, sí. I això doncs, fas una bona cassola i tens per tota la setmana, eh?
Exacte.
Jo us agafo els callos d'un i els cigrons de l'altre i els barrejo.
També, clar. Sí. I boníssims.
Claro.
I boníssims. Sí, clar. Sí.
I ara no puc posar cigrons perquè l'altre dia vaig fer tota barrejada i vaig posar-hi quatre cigrons i resulta que el meu fill es va posar a parir. Però corrent cap a l'hospital.
Ostres.
Sí, li va sortir al·lèrgia de cop, però de cop, li van tenir que posar orbasson, infectar-lo, tinc mare meva.
I no li havia passat mai?
Mai.
I això pels cigrons?
Sí, crec que sí, perquè aviam, una sopa barrejada i vaig posar-hi, pues, fideus i arròs, i vaig posar-hi una mica de pastanaga, una mica de patata, pollastre, una mica de botifarra negra i els cigrons.
Bueno,
i la doctora em va dir, segur que han sigut els cigrons.
Pot ser qualsevol cosa, la botifarra mateixa, o sigui que... Però, bueno, unes monxetes també, bueno...
No renunciem a aquests plats...
No, absolut.
No.
Si és una bona escudella, això és massa.
I la cardolla.
Doncs vinga, ara s'acosta l'època. Ara s'acosta l'època i haurem de gaudir, però amb mesura, també, que després, si no, ens passarà factura. Últims minuts de la tertúlia que els dedicarem a una notícia que us en recordeu del refrany aquell de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.
Pues sí.
No ho sé, ho dic perquè el Regne Unit vol endurir la política d'asil, està fent una reforma perquè, entre altres coses, la residència permanent s'aconsegueixi, passi de ser dels 5 anys als 20 anys. És a dir, si ara amb 5 anys d'estar allà ja podien tenir la residència, ara no. L'han multiplicat per 4. 20 anys. I fins i tot durant aquest període, si aconseguissin demostrar que el país d'origen és un país que no corre en perill, doncs sempre els podrien retornar. És un enduriment de la política migratòria del Regne Unit que, anant al refrany que feia servir abans, ens hem de preocupar per l'entorn més proper?
Sí, jo llegint la notícia ahir a la tarda quan ho vas mandar, dic, ostres, però estava llegint la notícia, deia la demanda d'asili, o sigui, són 20 anys,
sí.
Però que en qualsevol moment que el país aquell estigui com estigui, que a ells els sembla que està bé...
Els aniran revisant cada dos per tres.
Retornen al país, imagina la gent que han vingut allà per problemes polítics o per lo que sigui, que retornen allà és directament al matadero, aquesta gent.
Pues si tu mesura país... d'un govern laboralista,
sí.
Que no és un govern de dretes.
No, és un govern laboralista. I a més, la ministra aquesta és filla de migrants,
de
pakistaníes. O sigui, jo és que lo trobo ja una barbaritat. Jo, de veritat, lo trobo una barbaritat. Però, bueno, mira, com l'han agafat també que la reforma aquesta està inspirada en Dinamarca, que també és socialdemòcrata, jo no sé, aquí ja s'han perdut ja tot. O sea, la socialdemocràcia està ja en l'extrema dreta. Con esta postura, perquè això te lo agafa vos immediatament.
Home, clar, l'han agafat els més extremistes del Regne Unit.
I el PP, o sigui, vull dir... O sigui,
I ho anuncien com a mesures per fer front a l'efecte crida.
Sí.
És com per dir, posem aquesta barrera... I així no ens arribarà, més gent.
Si no fessin tantes destrosses por ahí por los països i no l'havien esquilmat d'aquesta manera, no vindrien tants, dic jo. Però bueno, són les polítiques.
Què us sembla?
Bueno, segons he llegit una notícia, la Unió Europea donarà calés
a Espanya, per portar més migrants.
Sí, aquesta notícia...
Clar, és que si anem cridant, és que no hi haurà pa per tothom, eh?
No, bueno, però és que aquí falta gent per treballar, aquí a Espanya. Falta gent per treballar. I se calcula que d'aquí a pocos anys faltarà... Ara no sé si faltarà 1 milió o 2 milions de gent per treballar aquí a Espanya. De moment, tal com estan les coses.
Més que endavant... Que a Catalunya. Aquesta és l'altra.
Sí, bueno...
Sí, però és que és un peix que es mossega la cua, perquè si la gent que ve aquí no té permís de treball, tampoc es pot contractar.
No.
Vull dir, això és així. Si els tenim que anar contractant tot en negre, tampoc avancem com a societat ni com a país.
Ni com a res.
Per tant, vull dir, anem acollint, però a aquesta gent els hi tenim que donar alguna solució perquè no estiguin al carrer. L'única solució és permís de treball.
Sí, permís de treball.
Llavors, clar, sí que falta personal, vull dir, sobretot amb tot el que és residències i sanitat d'auxiliars. En falta moltíssimes. Però és que la gent no té papers, no els pots contractar.
Sí, per treballar en el camp, per treballar d'albanyil, per treballar de transportista, per tots. Però si ara mateix tenim en el Congrés que tenim la llei, la 500.000 firmes recollides perquè se marque una llei que hi ha una quantitat de persones, o sea, per acoger i legalitzar-les, que estan treballant ja, però que estan treballant en negre. Qui favoreix això?
Clar.
O favoreix als empresaris... Favoreza a los empresarios que están trabajando
en negro. Mira, feu un exercici que és molt fàcil. Fixeu-vos en els treballadors que us trobeu, per exemple, pel carrer. Repartidors, el del butano, el transportista... Feu aquesta
els
mirada
cuidadors.
I veureu qui treballa.
Els cuidadors. Sí. Cuidadors, a veces que...
Ho deixem aquí, que hem d'acabar. Us convido un altre dia, si voleu, a passar una estoneta, d'acord? Gràcies, Jordi, Juan, Anna.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.